a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo des de Lleida, són les 12:20, 12:21. Avui és dimecres, meitat de la setmana, 29 de gener del 2025. Estem arribant al final del mes, poc a poc, i bona lletra, però fa 4 dies que estàvem parlant de temes de Nadal. Mira, el temes de Nadal... Fa 4 dies, i també estàvem parlant de la nit del 31 de desembre, del raïm, dels propòsits d'any nou, del canvi d'any, d'acostumar-nos a posar el 25 en lloc del 24, i resulta que no a tot el món canvien d'any al mateix moment. Si pensem que vivim en un món globalitzat, i ho és en gran part, però no tot arreu. Perquè resulta que l'any nou xinès, que és la festivitat més rellevant del calendari xinès, que també se celebra en d'altres països de l'est d'Àsia, com per exemple Singapur o a Corea del Sud, doncs es coneix, per cert, també com la festa de la primavera o l'any nou llunar, és avui. És avui. És a dir, l'any nou xinès... és avui, 29 de gener del 2025. I aquesta festivitat està basada al calendari lunisolar, que té a veure amb la lluna i el sol, que tradicionalment s'ha fet anar a Xina i que està basat en les fases del sol i de la lluna. La celebració d'aquest any nou xinès data des de fa més de 3.000 anys. 3.000 anys, s'inicia la segona lluna nova després del solstici d'hivern amb una durada de 15 dies, marcant el final de l'hivern i un nou any al calendari lunar. Quin és aquest any? Perquè ja saps que a Xina els anys li posen nom. Doncs bé, si vols saber-ho, per curiositat, aquest any és l'any de la serp. Sí, sí, és l'any de la serp. L'any passat era l'any del drac. Aquest any és l'any de la serp. Bueno, li posen noms, escolta. Però es va repetint això, perquè si no s'acabarien els animals. Per tant, avui és l'any nou xinès. Igual no tens res a veure tu amb això, però si vols tornar a celebrar un cap d'any... doncs aprofita, que avui també toca. En fi, hores d'ara ja estem fregant els 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui ens hem quedat a una mínima de 2,8 graus positius i sembla que les temperatures aniran baixant progressivament, sense ser un escàndol, per entendre'ns, però aniran baixant. I tornarem a fregar temperatures mínimes de 0 graus el cap de setmana. Intentem demà o divendres parlar amb l'Armando Álvarez, que ens ho explicarà perfectament bé, sobretot la previsió del cap de setmana i de la setmana vinent, per avançar-nos. Quina és la previsió que tenim per avui i per demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui arriba la borrasca Ivo, que deixarà cels coberts i precipitacions febles que podran ser més abundants al Pirineu durant aquesta tarda. Cota de neu al voltant de 900 metres amb nevades significatives a la cara sud del Pirineu. Avui màximes de 13 graus a Lleida, 12 a Balaguer, 11 a Tàrrega, 10 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Demà continuarem amb cels ennuvolats i pel matí s'esperen boires a la plana. Al Pirineu, precipitacions abundants i tempestes. Cota de neu al voltant de 1.000 metres amb nevades importants a la Vall d'Aran que podran superar els 20 centímetres. Demà temperatures màximes de 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 10 a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. Mínimes de 2 graus a la capital i 4 sota 0 a Viella. S'esperen glaçades al Pirineu i a la meitat nord i continuarem amb vent flux de component oest girant a component nord al Pirineu amb possibles ratxes molt fortes. A partir de divendres, temps més estable i sense precipitacions. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. 12:25, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, segur que ja t'ha arribat d'alguna altra manera, perquè això sí, avui en dia xarxes socials, WhatsApp, Telegram i d'altres maneres d'enviar-nos vídeos i fotografies o titulars o enllaços cap a notícies, segur que t'ha arribat. Això no havia... Vaja, jo ara no ho recordo, però vaja, no havia passat mai, o si havia passat, t'asseguro que no havia... aquesta cobertura audiovisual que hem tingut. I és que hem de recordar que pràcticament tothom té mòbil i pràcticament tothom té un smartphone, el que diem un telèfon intel·ligent. I aquests aparells porten càmera. I per tant, quan passa alguna cosa estranya, sempre hi ha algú altre per allà a prop, i si hi ha algú altre per allà a prop, portarà el mòbil a la butxaca i portarà doncs una càmera i ho gravarà. Dic això perquè ja sabeu que ahir al vespre, i si no t'ho explico, una persona va morir i una altra va resultar ferida a l'estació de tren. Estaven intentant pujar... És que clar, aquí... Estaven intentant pujar al sostre d'un tren Alvia que estava a l'estació de Lleida, que venia de la Corunya i anava cap a Barcelona. Els trens AVE, Alvia, etc., aquests, els trens d'alta velocitat, quan arriben a una estació paren entre 1 i 3 minuts tirant llarg. Paren, baixa la gent que ha de baixar, puja les persones que han de pujar i torna a marxar. Doncs bé, amb aquest interval, aquests dos joves que tenien res millor que fer a la seva vida, no se'ls va ocorrir res més que pujar al sostre d'un tren electrificat, un tren que no és dièsel, que no és una... no funciona amb dièsel, tampoc és un tren que funciona a vapor, com els d'abans, no, és un tren electrificat. A sobre del tren hi van dos cables, que és el que diem la catenària, on van 27.000 volts. Els trens, ja sabeu, despleguen doncs una plataforma que uneix els dos cables i allí obté la màquina i la resta del tren, l'electricitat per funcionar. Són trens elèctrics. Doncs, degut a l'alt voltatge, no va arribar a tocar cap cable. Però l'arc que es forma quan estàs relativament a prop d'un cable que té una tensió tan alta, doncs va fer que un dels dos joves, vaja, quedés carbonitzat. Així. L'altre, que o no va acabar de pujar o estava a punt, al veure-ho, doncs va acabar a terra amb un atac d'ansietat. Ja m'explicaràs. Jo, vaja, això jo no sé si ho havia vist mai o no ho havia escoltat mai. L'alcalde Fèlix Larrosa explica doncs que aquesta persona tenia 25 anys i que evidentment va morir fulminada en impactar doncs amb el tema del, de tota la part elèctrica d'aquest tren a, que estava aturat a l'estació de Lleida Pirineus.
A 8:45 d'aquesta nit, el tren que venia de Corunya, direcció Barcelona, ha rebut un impacte en la part superior, la part de, superior de les màquines, i ha generat un incendi. Aquest impacte ha estat generat per una presència d'una persona que ha provocat l'incendi i ha resultat morta de forma fulminant fruit de l'incendi generat.
Tot sembla indicar que aquests dos joves ja havien intentat accedir amb anterioritat a la part superior dels trens. Tot sembla indicar, eh?
Per la informació que se'ns ha facilitat per part d'Adif, aquesta tarda, dos joves han intentat per dues vegades entrar, accedir a trens d'alta velocitat que anaven en direcció a Barcelona. Suposadament són les mateixes persones, però a hores d'ara Mossos està fent la investigació per analitzar exactament com s'ha produït el fet que una persona accedeixi fins a la part superior d'un tren d'aquestes característiques.
Jo és que crec que ho trobaria dificilíssim. Bueno, jo tampoc estic àgil per entendre'ns, però ho trobaria difícil això d'haver de pujar, bueno, ja accedir a dins del recinte, pues pujar, escalar fins a dalt del tren, doncs déu-n'hi-do. Quina és la hipòtesi que s'està barallant a hores d'ara? Ens ho explica l'alcalde.
La teoria és que s'ha pujat a sobre del tren, i l'altra persona possiblement anava a fer el mateix quan ha vist que s'ha generat aquest incendi en la part superior de la màquina.
Ha
optat per no pujar, evidentment, i ha estat quan ha estat ha sofert aquest atac d'ansietat.
Bueno, déu-n'hi-do. Escolta, parlant de trens, mira, de vegades és això, la llei de Murphy. Quan passa una cosa, sembla que només veiem això. Bueno, parlant de trens, t'explico també que a Golmés un home ha confós la via del tren de la línia RL3 amb un camí lateral i ha entrat amb el seu cotxe quan venia el comboi. És que, a més, és que o sigui, les coses no poden passar quan no ve el tren. No, si et passa, si tens un error, un descuit, doncs ha de ser quan ve el tren. Els fets que van passar han passat a les 7 del matí a Golmés. No hi ha hagut ferits ni tampoc danys materials. Afortunadament, segons els Mossos, la circulació de trens ja ha quedat restablerta i la policia ha immobilitzat el vehicle, ja que el conductor no tenia el permís homologat, agafat a l'estat espanyol, i ara podria rebre una sanció administrativa. Bé, ha confós un camí amb una via de tren. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta, i amb tema de cultura t'explico dues històries. Una, que una quinzena d'activitats commemoraran l'any Lluís Virgili i Farrà, que l'acte central serà un concert d'homenatge al músic i pedagog a l'Auditori Municipal Enric Granados el 29 de novembre, i que la regidora de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, ens explica qui era Lluís Virgili.
És immens, no?, el que et fa arribar a sentir, el que pots arribar a comunicar amb el cant coral. Jo crec que és per això que la figura i tota la força, el poder que parlàvem abans, no?, dels valors que es transmeten a través del cant coral, tenen tanta difusió, tenen tanta potència i tenen tants aliats, diguéssim, no?, dins del que és la societat, però també dintre el que són les administracions, perquè crec que elles també reconeixen, no?, aquest poder que té el cant coral per fer que la gent, doncs, a pesar de les seves desavinences, a pesar d'aquestes èpoques fosques en les que aquell dia es van viure, no?, i que crec que ara, doncs, ho comentàvem, socialment potser també vivim en un moment on és més necessari que mai recordar que els valors que tenien els nostres avis, els nostres pares, han de perdurar.
També t'explico l'altra, que Xavier Pagès Corella és ja el nou director artístic i titular de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. El músic s'ha imposat a 46 candidatures i Alfons Reverter és nomenat director emèrit després de 22 anys al càrrec, que és el director que hem tingut, doncs, evidentment, aquests darrers 22 anys, i també el director que ha sigut el que ha estat present, doncs, amb aquesta elevació i amb aquesta professionalització de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. El nou director ha avançat que treballa en una nova producció de mida mitjana i en un gran entorn de Ricard Vinyes, ja sabem que és el gran músic lleidatà. Vinga, que parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida. Estàs informat.
Vinga, que és el moment de parlar de noves tecnologies, camí cap a la una de la tarda. Això si ens estàs escoltant, evidentment, en directe a través de COPE Lleida, però si estàs recuperant o escoltant-nos a través del podcast, a l'hora que tu vulguis, evidentment. I ja saps que aquesta temporada el nostre podcast, doncs, té regal. No anava a dir premi, no, té regal, perquè al podcast nosaltres fem la versió extensa. És a dir, és el mateix, però a més amb més temes. Més temes, més ampliats, més informació. Per tant, escolta, si a tu et va això de les noves tecnologies o hi ha algun tema que t'interessa, busca'ns a les principals plataformes de podcast o al infocopelleida.com i també a cope.es/Lleida. Allí ho tens tot, Infocope Lleida, com sempre, amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com estàs? Molt bon dia.
I també tenim amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vamos?
Vinga, de què parlem avui, Jaume?
Doncs avui tenim un programa carregadet d'actualitat i innovació.
No, d'intel·ligència artificial?
Carai, no m'ho descobreixi, Ricard. Ja està, és que cada dia...
A veure, només tinc dues coses per dir-te, intel·ligència artificial o seguretat, i encerto segur.
doncs mira, va, deixem-ho així, perquè de moment t'explicaré que avui tenim una entrevista i amb ella parlarem de les claus que estan transformant el món de la col·laboració empresarial de cara a aquest 2025. Amb una entrevista molt especial ens acompanyarà Álvaro Ausín, Country Manager de Max Hub per Iberia, per compartir amb nosaltres com aquesta empresa lidera el canvi en el sector, impulsant la tecnologia, la sostenibilitat i la inclusió. O sigui que ja veus que tenim d'entrada molt bon tema. Sí. També dedicarem, doncs, aquest espai d'avui, doncs, per analitzar aquesta presentació del DeepSeek. Ara sí, aquesta intel·ligència artificial que tu volies. Doncs vinga, avui...
Tu li enganyarà, oi?
L'analitzem. La nova intel·ligència artificial xinesa que està sacsejant les bases del mercat i està encenent totes les alarmes a Silicon Valley. Parlarem de què la fan tan especial, per què és tan especial aquesta IA, les implicacions econòmiques i les reaccions d'OpenAI, Meta i altres grans tecnològiques. No ens quedem aquí, perquè també veurem les novetats del nou iOS. Ahir es va llançar aquesta versió 18.3 que promet revolucionar el vostre iPhone. I parlarem de l'última aposta d'Elon Musk amb aquest SpaceX, que elimina definitivament aquelles zones que no tenen cobertura en el món. Saps allò que dius, ostres, aquí no hi ha cobertura? Doncs sembla ser que ara, a partir d'ara, no ho podràs dir. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric, però això sí, per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues fijaros que hoy nos vamos a ir hasta 1958 y a lo mejor una palabra que no suena mucho a tecnología, pero lo es, ya que tal día como hoy de 1958, la empresa Lego patentó su famoso ladrillo, ese famoso ladrillo que revolucionó el mundo del juguete y la creatividad. El nombre de Lego viene de una frase danesa que es Let God, que significa juega bien. Es decir, era un juguete creativo donde se patentaba esta forma de ladrillos, las cuales se permitían encajar unas piezas con una firmeza tremenda. El desarrollo hasta el día de hoy ha sido tremendo. En la década de los 60, de los 70, empezaron con la expansión internacional y lanzando nuevas gamas como los Lego Technic, donde ya, bueno, pues teníamos aristas, podíamos hacer ciertos puentes, algunos movimientos y demás. En la década de los 80 y 90 ya se introduce el Lego Mindstorms, abriendo la puerta a la robótica educativa, ya, es decir, ya en los 80 y 90 estábamos con la robótica educativa. Y los últimos 25 años, a partir del 2000, la verdad que Lego se ha convertido en un icono mundial, ya que este icono mundial se convierte en set basados en franquicias como Star Wars, como Harry Potter, como todas las series de Marvel. Pero es que además en 2014 entra en el mundo del entretenimiento con la primera película de Lego. A día de hoy en el mundo tenemos hasta 10 Legoland, 10 parques en todo el mundo, pero incluso grandes desconocidos de Lego a día de hoy, como el Lego Serious Play, que es su área dirigida a empresas y profesionales con el objetivo de potenciar la innovación y el rendimiento en todos los negocios. ¿Qué te parece, Jaume?
Me parece perfecto. ¿Y aquí Lleida, sabes qué tenim? La Lego League.
La Lego League, por supuesto. Bueno, date cuenta que es que Lego se ha convertido mundialmente en algo que comenzó como un juego y que a día de hoy abarca, como podemos ver así en un vistazo rápido, todas las áreas del mundo, me da igual, sean tecnológicos, empresariales, educativos, 100% ocio, hasta con todos sus parques, películas y demás. Y ya sabéis que para entender qué es lo que pasa, siempre y cada semana damos un vistazo al pasado para entender el presente y adivinar el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí ara a Cope Lleida, en antena uns friquis molt tequis. I ara què comença, Ricard?
Doncs ara anem de cap a l'entrevista.
Vinga, som-hi, perquè hoy vamos a profundizar en las claves que están transformando el mundo de la colaboración empresarial de cara al 2025. Musk Hub, un líder global en tecnología de comunicación y soluciones unificadas, ha presentado recientemente su visión sobre cómo la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la inclusión marcarán el futuro del trabajo. Desde la inteligencia artificial como motor del cambio hasta la importancia de los espacios de trabajo híbridos y la seguridad de la información. Esta seguridad que tú, Ricard, siempre recalcas. Musk Hub apuesta por soluciones integradas que prometen redefinir la forma de las empresas cómo colaboran. Por ello, tenemos con nosotros a Álvaro Ausín, Country Manager de Musk Hub para Iberia, quien nos explicará cómo su compañía lidera este cambio y qué innovaciones, como la pantalla Musk Hub V7 MTR, que vamos a ver la próxima semana en el ISE, están marcando esta diferencia en el mercado. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días y bienvenido a Cope Lleida.
Pues muy buenos días a vosotros también, disculpar por el resfriado y agradeceros tanto a Cope Lleida como a vosotros pues que nos deis la posibilidad de presentar nuestra visión sobre las nuevas tecnologías en relación a la videoconferencia y la colaboración.
Nos interesa siempre esa visión de estas empresas tecnológicas, que nos expliquen estas tendencias y sobre todo cómo ven cómo está evolucionando el mercado. He leído en vuestro comunicado pues cuáles son esos retos, esos principales retos y tendencias actuales, y no puedo estar nada más de acuerdo en estos cuatro puntos y me gustaría muchísimo comentarlos contigo. El primer punto, y además lo ha avanzado Ricard, siempre estamos hablando últimamente de inteligencia artificial y sobre todo como motor del cambio. ¿Cómo lo veis?
Pues bueno, yo ahí, Jaume, lo primero que, y no sé si me estoy adelantando un poquito al resto del programa, o sea, yo creo que es muy importante definir lo que es la IA, porque, y justamente el lunes estaba escuchando un programa, estaban hablando de DeepSeek, y curiosamente para mí no hablaban nada de inteligencia artificial, o sea, DeepSeek sí es inteligencia artificial, pero lo que comentaban en ese programa era simplemente pues cómo gestiona la biblioteca DeepSeek, ¿no?
Pues
no me parece interesante.
Me parece perfecto que la definas, porque así de esta manera nos situamos todos.
Vale, para mí la IA son básicamente sistemas artificiales capaces de analizar y razonar para dar una respuesta o llegar a una conclusión. Esto es la parte importante. Al final, un sistema de IA no es un sistema en el cual yo simplemente hago una búsqueda en una biblioteca. Lo que voy a hacer es básicamente hacer una búsqueda, analizar todos los datos que me están entrando y a través de eso dar una respuesta razonada. O sea, por eso es IA, es inteligencia artificial. Uh-huh. Para mí eso es súper importante de entender. En cuanto a lo que hablamos de soluciones, para mí la IA es una parte de una solución, es una herramienta que podemos integrar dentro de una solución. Uh-huh. Si nosotros nos vamos al entorno de videoconferencia, la IA nos da una capacidad para responder o incluso adaptarse a un entorno de videoconferencia. Pero hay otros elementos que también van a definir la videoconferencia. ¿Qué es lo que voy a conseguir finalmente? Pues que la experiencia de usuario sea muchísimo mejor. Si nosotros estamos en un entorno de colaboración, de pantallas interactivas, de videoconferencia, y cuando nosotros de manera sencilla vamos a iniciar esa videoconferencia, conseguimos pues que en el caso pues de la V7 o la que presentamos el martes, que es la Xboard V7 MTR, tenemos un complejo sistema de videocámaras. Tenemos tres videocámaras. Pero la idea, ¿cuál es? Que al final para el usuario sean muy sencillas de utilizar. Entonces, que sea capaz básicamente de responder automáticamente a qué entorno de reunión nos estamos refiriendo. Entonces, si es un entorno general, yo puedo tener un sistema en el cual pueda encuadrar a todos los asistentes, de tal manera que las otras personas que están en el otro lado de esa videoconferencia pueden ver claramente. Si hay un entorno, vamos a hablar de discusión o de hay dos personas hablando o tratando un tema, voy a enfocar exclusivamente a esas dos personas. Si es una reunión más general, voy a abrir el encuadre de tal manera que pueda ver. Y si va saliendo gente, voy a estar reduciendo o aumentando. Uh-huh. ¿Esto por qué sí al final? Porque lo que estamos introduciendo es que hay un reconocimiento facial dentro de esas cámaras. No es simplemente una cámara. Hay un software detrás que me permite analizar cuántas personas hay en la sala y cuál va a ser el encuadre más adecuado. Del mismo modo, estaríamos hablando de los micrófonos. En las V7 se incorporan 16 micrófonos. Estamos llegando a salas de 15 metros sin ningún elemento adicional dentro de la sala. Simplemente lo que es la pantalla interactiva. Pero claro, esos 16 micrófonos, si están funcionando todos con el mismo sistema y no se atenúan, no hay reducción de ruido, no nos funcionan de mucho. Es como si estuviésemos muchas personas hablando contra otra persona que está en el otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, pues hacer una gestión, podríamos decir, como de beamforming. Voy a atenuar determinados micrófonos y dependiendo del uso que le quiera estar dando. Si hay una persona que habla mucho más alto que el resto, el sistema lo que va a hacer automáticamente es reducir a esa persona. ¿Por qué? Porque el sonido le tiene que llegar de manera adecuada. Lo mismo los entornos de luz. Si yo estoy en un entorno de luz, pues que pueda tener un contraluz muy elevado, el sistema lo que va a hacer es, ¿vale? ¿Cómo puedo gestionar esto? ¿Vale? Pues tengo que elevar la iluminación de la persona, de la cara, voy a detectar la cara, voy a aumentar, pero sin embargo, lo que es el fondo lo voy a reducir. Al final, todo se traduce básicamente en que la experiencia sea muchísimo más agradable para el usuario. Del mismo modo, podemos introducir dentro ya del propio software del sistema de videocolaboración o de videoconferencia, determinados elementos que los pueden hacer muy interesantes. Pues, por ejemplo, Teams ha introducido la transcripción. La transcripción es bastante interesante. De esta manera, incluso personas que puedan tener ciertas limitaciones pueden estar viendo lo que se está tratando directamente en la reunión. Es un elemento, además, inclusivo. Pero es que podemos hacer traducciones simultáneas y no traducciones simultáneas literales, sino si yo hago un comentario, pues a lo que me estoy refiriendo dentro de mi concepto idiomático, no tiene, si hiciese la traducción literal, el otro lado no me entendería, lo que va a hacer la IA es adaptar ese mensaje para que se pueda entender desde el otro lado. Entonces yo creo que la IA va a introducir un cambio importante en el uso y sobre todo facilitar lo que es la videoconferencia y el trabajo colaborativo en el entorno, en este caso para nosotros evidentemente es el entorno laboral, pero en líneas generales en todos los entornos.
En este caso veo claramente cómo la inteligencia artificial en este caso aporta mucho valor en esas videoconferencias. ¿Por qué? Pues bueno, el tema de operador de cámara, el realizador online y todo esto lo hace pues online y on time, ¿no? Evidentemente que todo esto facilita esos espacios híbridos, esos espacios flexibles y todo esto tiene que estar siempre bajo esa capa de seguridad y privacidad, ¿no? Esa es una primordial, un tema primordial en todas las comunicaciones. Y para terminar, el otro punto sería, pues, la tecnología centrada en las personas. Vemos que prácticamente con el tema de la inteligencia artificial y todo lo que es la solución, pues bueno, lo engloba prácticamente todo y son esos cuatro puntos que creo que son clave.
Sí, son evidentemente claves. O sea, pues por ejemplo, si estamos hablando de seguridad, Sobre todo en el entorno empresa, o sea, cuando estamos hablando de videocolaboración,
bueno, ¿y quién no quiere también
nosotros tenemos una orientación claramente empresa.
En el entorno personal también, ¿quién no quiere estar seguro? Vale, sí, yo entiendo que en el entorno empresarial hay que estar seguro, pero en el entorno personal, ¿quién no quiere estar también seguro? Oye, yo no quiero que me escuche Alexa cuando hablo en casa, yo no quiero que me escuche no sé qué, yo no quiero que me lleguen correos de publicidad, etc., etc. Álvaro, oye, muchas gracias. Seguramente nos vamos a ver la próxima semana en el ISE, vas a estar ahí, también vamos a estar nosotros, y esperamos ver en directo esa pantalla y experimentar todo esto que nos has contado hoy. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y os espero ver porque vais a alucinar con la pantalla, ¿vale?
De acuerdo, nos vemos.
De acuerdo, nos vemos.
Venga, hasta luego.
Y ahora, Ricard, como siempre, después de la entrevista, ahora sí, comencem.
La tertúlia Freak.
Doncs justament a principi d'aquesta setmana van saltar totes les alarmes en la presentació d'aquesta nova intel·ligència artificial DeepSeek, la IA xinesa que fa el mateix que ChatGPT, però per una ínfima part del preu.
Clar.
Primer de tot, situem-nos en aquesta situació. Què és aquesta intel·ligència artificial, David?
Pues según a quien escuche será una cosa o será otra. Al final es, claro, es decir, al final es inteligencia artificial, es un chat GPT. Es más, han presentado toda la parte de generativa, es IA generativa. Es
pero
decir,
como a mol coste una décima parte.
Coste, un 1%. Un 1%.
A ver, cuesta, esto es como todo. Esto es como todo. El hambre agudiza el ingenio, ¿no?
Sí, claro.
Esto es algo de la posguerra, ¿no? Vale. El hambre agudiza el ingenio. Pues lo primero que tienen, esto viene de China. ¿Qué es lo primero que tienen? Hambre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, de lo que se trata es de tener miles de millones o decenas de miles de chipsets trabajando todos a la vez para poder dar respuestas, como bien nos decían ahora, de una forma razonada e inteligente hacia algo que estás pidiendo, incluso generar imágenes o vídeos de una forma inteligente. ¿Qué ocurre? El chips en NVIDIA. No NVIDIA de envidiosos,
no.
NVIDIA.
¿Vale? NVIDIA, sí, la marca que fa chips de les tarjetes gràfiques. A principi de setmana una davallada bestial i totes les tecnològiques.
No, però de aquí què ocorre? Que claro, lo primero que ocorre es hacen falta decenas de miles de chips. Por eso siempre decimos que la inteligencia artificial consume mogollón de energía, porque hay un montón de chips funcionando. ¿Qué ocorre? A los chinos, no, quietos. A los chinos no les envías decenas de miles.
No fa falta tantes.
Les envías unos miles. Entonces los chinos, cogen, no, pero porque les envían simplemente esto, es decir, no les venden 200 millones de chips, les venden 1 millón y punto. Entonces los chinos cogen y dicen, a ver, señores, vengan ustedes aquí. A ver, tenemos que crear nuestra inteligencia artificial, pero uno, no tenemos chips ilimitados, no tenemos máquinas ilimitadas, no tenemos energía ilimitada, tenemos esto. Y con esto, precisamente, crean su inteligencia artificial. Y la crean con una décima parte de los recursos que se han utilizado ahora mismo para un chat GPT. Entonces, claro, no es que sea más barata, consuma menos energía, dé además unas respuestas a una velocidad increíble, sino que todo esto lo han hecho con un 10% de los recursos que se han utilizado hasta ahora. Con lo cual, claro, de pronto, con el poco tiempo que tiene la inteligencia artificial, esto ha bloqueado el mundo de la inteligencia artificial. Los negocios y las apuestas se han anata Norris, ¿no? Como se digo aquí.
Clar, això, representa que això ha set una castanya Trump, perquè ell, clar, tan abocat tant diners i ven aquí els xinesos i diuen no, això ho fem per 4 duros.
No siguem ingenus tampoc, perquè el govern xinès, directe o indirectament, a través de la seu holding d'empreses, inyecta diners ni inyecta.
Sí, claro.
Es decir, no sabremos
nada.
Y
además no sabemos la realidad. Es decir, porque son países que lo tenemos muy claro que no vamos a conocer toda la realidad. Pero sí que hay una realidad que es cierta y es los chips que venden los americanos
sí.
a ellos. Es decir, que lo han hecho con muchísimos menos chips.
Y han fet amb uns altres chips.
Exacto. Es decir, ostras, han estirado una barra de pan para, como el milagro de los panes y los peces, para dar de comer a 100.
Y después un otro
tema. De todas maneras, mira, yo ahora l'estic provant des de fa 10 minuts, des del començament del programa. I això ara és un boom, és un boom. A Estats Units s'ha col·locat com l'aplicació gratuïta més descarregada. La segona és ChatGPT, eh? La primera ara és DeepSeek, des de fa 5 dies.
Exacte.
Això ara és un boom. Tu ara et fiques a DeepSeek, li preguntes alguna cosa i et diu que el servidor està ocupat, que
bla, tots a l'hora, tots
a
l'hora.
Que lo lamentamos i torna-ho a provar, torna a sortir i després torna a contestar. Quan et contesta, la velocitat és similar. De fet, la interfície és exactament igual que la de ChatGPT. És exactament igual. Cosa que ja està bé, perquè quan ja t'acostumes a fer-n'hi anar un, doncs fas anar l'altre.
No cal que te la canviïn.
I poca cosa més. Ara bé, i nosaltres ja fa anys que ens movem en aquest món, les coses que pugen tan ràpid, després han de tendir a normalitzar-se, és a dir, acabar buscant el seu nicho de mercat i el seu ús real. Igual que ChatGPT va tenir un boom a l'inici bestial, després s'ha normalitzat, no? Perquè n'han sortit d'altres i perquè la gent no està tot el dia demanant històries a ChatGPT. Doncs DeepSeek, jo crec, la setmana vinent en podem parlar, però jo crec que s'acabarà normalitzant una altra vegada.
Està clar, és el gran cavallo de Troya per aconseguir Asia posicionar-se en lo más alto de la inteligencia artificial, porque tenerlo claro, la inteligencia artificial... y la guerra de la inteligencia artificial y el avance y el desarrollo va a estar por parte de americanos y por parte de chinos.
Sí, sí.
El resto vamos a estar aquí, dame una Coca-Cola y dame unas pipas.
Espectador, sonará un partido de tenis.
Un momento. Y la IA española que decíamos otro día no va a estar aquí, no estará en la lucha.
¿Dónde vamos a estar? Nosotros vamos a estar viendo qué es lo que hacen unos y otros y a quién les estamos dando nuestra vida y nuestros datos.
Es la réplica de la guerra freda de Fanch.
Claro, exacto, y ahora va a estar ahí.
Lo que pasa es que en lugar de Rusia es China.
Realmente, por lo que todo se está revolucionando y lo que tanto ha preocupado es eso, es la parte de eficiencia. Lograr al final resultados similares con una fracción de los recursos.
Aquest és el tema.
I este és el tema, és dir,
el
ahora
consum
mismo...
de l'energia, no? Perquè sempre parlàvem que darrere està generant molta energia per produir aquestes màquines.
Que s'ha dado el sello verde de energía limpia y renovable a las pequeñas centrales nucleares. Y todo para poder alimentar inteligencia artificial y para seguir en la carrera de la inteligencia artificial.
Si ara això ho fem... Amb un percentatge tan ínfim com pot ser un 1% o un 6%.
Correcto. Pues daros cuenta que al final, si todo esto en tan poco tiempo se está desarrollando tanto, pues podemos tener absolutamente de todo. Es más, ¿de dónde viene el gran enfado o cabreo incluso, ¿no?, de los americanos? Viene de esta parte, pero fijaros que están incluso diciendo, es que esto, esta inteligencia artificial la ha entrenado ChatGPT. Y hoy salía la noticia, esta misma mañana salía la noticia de que OpenAI va a denunciar a DeepSeek porque dice que la han entrenado con ChatGPT. Es que, perdonadme, la inteligencia artificial, y eso que, de veras, que lo que estamos viendo y lo que conocemos y lo que conozco yo personalmente, tengo claro que cada noche, cada vez que me acuesto, digo, es la punta del iceberg. No tengo ni idea de lo que hay debajo. O sea, se multiplica por algo inimaginable hasta donde puede llegar la inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial... Hoy día llega a que esta inteligencia artificial cree otra inteligencia artificial, es decir, la reproducción en sí. Si yo a ChatGPT le digo que me saque la programación, que me saque el código libre de crear otro ChatGPT para mí que se llame con mi nombre, pues a lo mejor ChatGPT incluso me bloquea. Pero DeepSeek, que tiene aquí, código abierto...
Aquí volia anar.
DeepSeek, que tiene código abierto, me dice, pues tranquilo, que a partir de hoy no me llamo DeepSeek. Toma, aquí tienes el código para que te lo instales en tu máquina y tú tengas tu propia inteligencia artificial.
Aquí volia anar. Aquesta és una de les grans diferències sobre les altres intel·ligències artificials, que aquesta diuen que té codi obert.
Codi obert i que pots executar en local.
Exacto, es decir, esto que yo cree mi propia inteligencia artificial con mi nombre y que la implante o la instale en mi ordenador para utilizarla yo.
Una mica táctica Google, ¿no?
Bueno, es una mica táctica de señores, me voy a expandir cual virus COVID.
Android, o sea, una mica táctica Android.
Exacto, me voy a expandir.
Yo dono el sistema operativo a todas las marcas, a todos los fabricantes.
Ahora, igual, haz una prueba muy rápida ahora que tienes abierto el DeepSeek.
Espera. espera, perquè fins aquí hem arribat a la versió de ràdio.
Sí, i tenim més temes, tenim temes, ja ho heu sentit, tenim temes.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitja...
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara et continuem explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida. I tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.